Encarem aquesta nova hora del programa fent una nova connexió amb el director de comunicació de la casa, amb el senyor David Caubet, per actualitzar dades i per saber en quin punt ens trobem després de l'aprovació i posada en marxa del segon paquet de mesures excepcionals i urgents aprovades per pal·liar les conseqüències econòmiques provocades per la pandèmia de la Covid-19. Senyor Caubet, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Com anem?
Molt bé, molt
sí?
bé. Enfeinats.
Enfeinats.
Com totes aquestes setmanes, però bé, molt bé, merci.
Bé, de fet, la darrera vegada que vàrem parlar, que va ser el 30 d'abril, concretament, parlàvem que des de l'inici de la crisi sanitària s'havien tramitat 1.300 baixes temporals causades per la Covid-19. Aquesta xifra ha anat a l'alça o s'ha estabilitzat?
Bé, aquesta xifra va creixent perquè continuem rebent el que serien baixes per accident de treball, per gent que té Covid, que té malaltia, i per persones que han tingut contacte amb aquestes persones, vale? Sí que és veritat que ha baixat, en aquest moment no tenim la xifra exacta, però es van incrementant el nombre de persones. En aquest moment actius, és a dir, persones actives que estan de baixa a causa del Covid-19, en tenim 800, d'acord? Uh-huh. No vol dir que 800 estiguin malaltes, com vam explicar l'última vegada, sinó que unes 500 sí que estarien de baixa per la malaltia i la resta serien persones que estan de baixa per haver tingut contacte amb aquestes persones, d'acord? I se'ls ha aïllat per seguretat.
Així que anem tramitant, eh? Baixes per accident de treball, com bé apunta, entorn doncs, a la situació que ens toca viure.
Sí. Sí, es van tramitant, clar, es van arribant, el Ministeri ens va informant d'aquests casos i es van tramitant el cas amb el màxim de celeritat possible perquè el pagament pues, també es faci ràpidament amb aquestes persones.
La darrera vegada que vàrem parlar també comentàvem que teníeu treballadors d'aquí la Caixa Andorrana de la Seguretat Social que s'estava formant i preparant també per tal de poder articular tot el procés de sol·licitud dels ERTO, que quedarien activats ja a partir de l'1 de maig. En quin punt ens trobem sobre les situacions dels ERTO que vostès treballaven conjuntament amb el Departament de Treball? Recordo que ho va explicar.
Sí, en aquest moment doncs, tenim dos vies de treball amb el tema dels ERTOs, de les prestacions per suspensió de l'activitat, vale? per desocupació. Tindríem els article 17, que serien els assalariats, que fan l'empresa amb els seus assalariats que es vol ficar a ERTO, fa la petició al Ministeri, d'acord? I el Ministeri els dona tota la informació, revisa tota la documentació, i després aquí a la casa ens va enviant arxius que nosaltres anirem carregant als sistemes, i al principi del mes que ve, a les persones que s'hagin acceptat amb un ERTO, se'ls hi pagarà el pagament, d'acord? En aquest sentit, no estem rebent consultes perquè això és un procés que va molt, molt dirigit al Ministeri de Treball, al Departament de Treball. En el nostre cas, estem rebent moltes consultes per el que seria l'article 18, que seria l'ERTO per compte propi, d'acord? És a dir, l'ERTO per compte propi, per les persones que treballen els autònoms, la petició, la sol·licitud l'han de fer la CAS. Llavors, estem rebent moltes consultes de com han de fer aquest tràmit, com han de fer la sol·licitud i quins requisits han de seguir per poder-s'hi adherir.
Uh-huh. És a dir, perquè quedi aclarit, que tenim aquí com dos vertents, no? Els que són els assalariats, que aquí, pel que fa a aquelles empreses que tenen assalariats al seu càrrec, les tramitacions, les consultes, etc., ho fan a través del Departament de Treball.
Sí.
Mentre que les persones, els autònoms que tenen també contractats, entenc, altra gent, aquí sí que ho tramiten a través de la CAS.
No, va. És a dir, els autònoms, si volen demanar una prestació per desocupació de la seva activitat, és a dir, jo tinc un petit comerç, soc un autònom i la meva activitat ha estat suspesa. Doncs em puc acollir també a el que seria un ERTO per la meva activitat com a autònom, uh-huh. D'acord? Per mi mateix. I això ho he de fer a la CAS. He de fer la sol·licitud telemàticament a la CAS i serà, no haig de passar pel Departament de Treball. Si tinc assalariats, sigui autònom o sigui una empresa, tot s'ha de fer passar pel Departament de Treball.
Va, pel que quedi clar, llavors, a la CAS ens dirigim per fer-nos un, dit col·loquialment, un auto-ERTO.
Això mateix. La llei preveu que una persona, un autònom que hagi suspès l'activitat, es pot acollir amb una prestació per desocupació, per suspensió de l'activitat per si mateix, i aquest es fa directament a la CAS, es fa a la pàgina web de la CAS. S'accedeix a la pàgina web de la CAS, a la pàgina principal, s'accedeix al tràmit i és només una sol·licitud on jo faig una autodeclaració de que he suspès la meva activitat o estic en règim de guàrdies i vull adherir-me a aquesta prestació.
Uh-huh. El tràmit es fa de fer online, es pot fer de manera presencial per tal de poder resoldre dubtes ja més de cara a cara? Com funciona?
No, aquest tràmit és 100% online. És a dir, és un tràmit, és molt senzill al final. Com que hem vist que era molt, molt senzill de fer, hem decidit de fer-lo 100% online per això, perquè és molt senzill, i per un altre cantó per evitar que la gent s'hagi desplaçat aquí a la CAS. És a dir, només hem d'entrar a la pàgina web, hem d'introduir el que seria el nostre número de la CAS, un parell de paràmetres més, i a partir d'aquí s'autocompleta una declaració jurada on jo faig la sol·licitud d'aquest ERTO, d'acord? Llavors, totes les consultes, hem ficat la informació a la pàgina web perquè sigui molt senzill d'entendre. A part d'això, tenim els telèfons i tenim els correus on podem respondre totes les dubtes que puguin sorgir.
Uh-huh. Ho teniu comptabilitzat, per això? Quants autònoms vagin tramitat aquesta situació?
Sí, bueno, primer de tot recordar que els autònoms tenen tot el mes per fer aquesta sol·licitud. És a dir, el pagament correspondrà a la prestació del mes de maig i es farà a principi de juny, d'acord? Llavors tenen tot el mes per fer-ho, però a dia d'avui ja tenim uns 1.000 comptes propis que ja han fet la sol·licitud.
No una xifra que s'esperaven?
Bueno, tenim de comptar que quan van fer les mesures anteriors, on el compte propi podia suspendre la seva cotització de manera parcial o total, ho van demanar unes 2.500 persones, ¿vale? Llavors, clar, molts d'aquestos, si continuen l'activitat suspesa, es passaran cap a aquesta nova mesura. Uh-huh. A partir d'aquí, si pujarà molt més, tot depèn dels sectors d'activitat que es vagin obrint, d'una miqueta com cadascun vegi si la seva activitat la pot reprendre o realment queda completament suspesa i es pot continuar adherint amb aquesta mesura.
Clar, lògicament, el fet que el dilluns passat es reiniciés el que és la construcció i, vaja, els sectors que en deriven del mateix sector de la construcció, això ha fet també que les xifres s'hagin modificat pel que fa per la suspensió de les cotitzacions?
Sí, comencem a notar que hi ha gent que està començant a anul·lar la sol·licitud de suspensió de cotitzacions, d'acord? En tenim més d'un centenar que ja han anul·lat aquesta petició. Val? I preveiem que cada mes que la gent es vagi incorporant a l'activitat, doncs vagi tornant a la normalitat i torni a pagar les cotitzacions com ho feia abans de l'emergència.
Uh-huh. Mica a mica, doncs, sembla ser que tot amb cautela i al seu ritme va tornant, vaja, la situació doncs, al seu lloc, però encara no podem dir absolutament que tot estigui normalitzat, clar.
No, això ho veiem nosaltres amb aquestes xifres, veiem que cada cop menys gent s'acull amb aquestes mesures, és a dir, no tant com al principi, que va ser molt massiu i en poc temps tots s'hi van acollir, perquè realment l'activitat estava completament parada. Ara veiem que la gent es va adherint les mesures poc a poc, perquè va veient una miqueta com es reinicia la seva activitat i com si pot reprendre o no pot reprendre. Estem en un moment una miqueta aquest mes de maig d'impàs, de veure si reactivem o no reactivem. Segur que hi ha sectors que ho tenen molt clar, que no reactivaran i no comencen la seva activitat perquè no poden, però d'altres encara estan una mica dubtosos i no s'han adherit a mesures, ho faran durant el mes, quan vegin si realment els hi val la pena o no reiniciar l'activitat.
Quines són les conseqüències més directes del fet d'aplicar-se aquest autoerto?
A veure, en aquest moment poques, és a dir, mantenim tots els drets sanitaris, és a dir, no perdem cap dret. L'únic, és a dir, ja passava amb les mesures anteriors, és que no cotitzem a la jubilació, és a dir, no estem cotitzant a la branca jubilació, no estem fent punts per a la nostra vellesa. Per la resta, a nivell de drets de cas, drets sanitaris, drets a prestacions en general, no canvia res per l'autònom.
Clar, no canvia res, efectes directes, no? Però a llarg plaç, el fet de no haver cotitzat durant aquest temps, això tindrà les seves repercussions, lògicament.
Clar, això cadascú ha de veure una miqueta com ho vol afrontar, si vol continuar pagant una cotització per tindre punts de vellesa, també hem de veure si això s'allarga molt amb el temps o no. Si són només uns mesos o un mes en el que no paguem les cotitzacions de vellesa, doncs tampoc són tants punts que deixen d'acumular, no és gran. Però clar, si s'allarga molt amb el temps, doncs tindrem que tindre en compte que quan arribem a jubilació hi ha doncs mesos de nostra vida laboral en què no haurem cotitzat i no haurem comprat punts de vellesa.
Uh-huh. Aquests drets sanitaris, va independentment de quan el període de temps que s'allargui la situació?
Sí, completament independent. És a dir, mentre tinguem la prestació aquesta per desocupació, mantenim els drets de sanitaris. És a dir, és com si estiguessin treballant i estiguessin cotitzant un salari. Vull dir, amb això, pels compte propi, no, tant pels compte propi com la gent que agafa un ERTO o que li apliquen un ERTO com a assalariat. Vull dir, no li canvia res.
Uh-huh. Davant les dades que tenen sobre la taula, com veuen que va evolucionant tot plegat i cap a on anem?
Bueno, és el que t'he dit una miqueta, difícil d'analitzar. És a dir, hi ha hagut, amb el que ha sigut el tema de compte propi, hi ha hagut un boom de demandes. Si hem arribat al 1.000, ens hem estabilitzat aquí, i hem d'anar els propers dies a veure com evoluciona, si hi ha molta més gent que el demana o no, o si ens mantenim amb aquestes xifres. Vull dir, això ho haurem de veure dia a dia. Una altra xifra que haurem de veure també és quan el Departament de Treball hagi analitzat tots els ERTOs assalariats que ha rebut i nosaltres rebem les dades de pagaments, doncs veurem realment la massa real d'assalariats que estan amb aquesta suspensió d'activitat. Pel moment, com que no tenim les dades, doncs no podem analitzar.
Aquestes dades quan les tindrien sobre la taula?
En principi, durant aquesta setmana, a principi de l'any que ve, tindríem que tindre-ho tot ja. És a dir, si el Departament de Treball va rebre les sol·licituds la setmana passada, en principi tenen uns dies per analitzar la documentació que sigui tot correcta i a partir d'aquí la CAS ens han de començar a alimentar amb totes les dades dels assalariats que tenen que estar sota un ERTO. A partir d'aquí, finals d'aquesta setmana o principis d'aquí ve, veurem una foto real de com està la situació.
Clar, perquè no és evident que totes les sol·licituds que s'entreguin siguin aprovades.
Clar, els criteris que ha marcat la llei s'han de complir, s'ha de verificar tota la documentació, que realment pues, compleixin cada assalariat, compleixi les condicions per poder-se acollir amb aquest ERTO.
Això de la mateixa manera que els autònoms que ho presentin a la CAS, entenc.
Els autònoms que ho presentin a la CAS és una declaració, és una autodeclaració. El sistema és una mica diferent. És a dir, amb els assalariats, el Departament de Treball s'ha de presentar tota una documentació, uh-huh, que marca la llei.
Sí.
Amb els autònoms fan una autodeclaració. Ells fan una declaració jurada dient que la seva activitat ha estat suspesa o està en règim de guàrdies, d'acord? A partir d'aquí, la CAS accepta aquesta sol·licitud, accepta aquest tràmit, és a dir, el dona com a correcte, i més endavant, si es cau, doncs es fan les verificacions per veure si la declaració que havia fet era correcta o no.
Què vol dir estar en règim de guàrdies?
Règim de guàrdies vol dir que estàs amb la teva activitat suspesa, però si tens que intervindre, tens que alguna urgència dels teus clients, pots intervenir. Però en general no estàs obert al públic i no fas cap tipus d'intervenció que no sigui urgent.
Uh-huh. De totes maneres, totes aquestes sol·licituds que s'entreguen a la CAS, com bé explica, ha de passar doncs tot un procés, tot un tràmit, no? En el fet de que no es dona resposta immediatament. S'ha d'estudiar cas per cas, també.
No, és diferent amb els autònoms. Amb els autònoms només verifiquem que realment sigui un autònom actiu, és a dir, que sigui una persona que està activa, que està al compte dels pagaments, vull dir, que està regularitzada correctament amb nosaltres. A partir d'aquesta sol·licitud, s'accepta, vale? Es farà el pagament i a partir d'aquí, després, si es detecta que hi ha hagut un frau abans o després, doncs ja es prendran les mesures, però en principi tota sol·licitud nosaltres entenem que és correcta i que la sol·licitud es fa perquè està realment en un règim de suspensió d'activitat o de guàrdies.
Ara caldrà veure doncs, les dades que s'arriben per part del Departament de Treball en quant a la situació dels assalariats, per veure també una mica dels números, no? per on van i fer un dibuix més exacte de la situació que ens trobem a nivell laboral aquí al país. Senyor Caubet, una vegada més, moltíssimes gràcies, estem en contacte.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.